els podcasts de Ràdio Estel.
Blanquerna, amb el suport de Blanquerna Universitat Ramon Llull.
Clar, segur que si obriu el mòbil, molts de vosaltres hi tindreu instal·lat el Twitter, segur, o no, l'Instagram, el Facebook i YouTube, per exemple. Després n'hi haurà uns altres més que hi tindran doncs, TikTok i Snapchat. I finalment, si obriu el mòbil de qualsevol adolescent, el més probable és que no hi tinguin Facebook, però segur que tindran Twitch, el canal de streaming per on el Ibai Llanos ha aconseguit, doncs, ja sabeu, el títol de l'streamer de l'any o per on retransmet la Kings i la Queens League. Clar, fins a on arriba el poder de les xarxes? O quins són els seus usuaris? Quina funció tenen? I el més important, com les marques i les empreses les utilitzen per arribar a nosaltres, en el nostre dia a dia? De tot això en volem parlar tot seguit aquí al Fabricació Pròpia amb la Eva Márquez. Ella és directora de màrqueting i comunicació de Blanquerna. Eva, com estàs? Bona tarda.
Hola, bona tarda, Mercè. Molt bé.
Eva, quines xarxes socials de les que acabo de dir ara? Jo no sé, mira, per començar et faig aquesta pregunta una mica directa, podríem dir. Personal.
Sí.
Quines tens instal·lades tu al mòbil?
Al mòbil? Doncs mira, Instagram.
Sí.
Facebook.
Sí.
YouTube.
Sí.
Twitter.
Twitter.
LinkedIn.
LinkedIn.
Pinterest.
Pinterest.
Telegram. WhatsApp. TikTok. Spotify. I Virreal.
Virreal.
Déu-n'hi-do.
Déu-n'hi-do, eh?
Déu-n'hi-do, sí.
Clar, de totes aquestes que has dit, que Déu-n'hi-do, quines són les xarxes socials que concentren més usuaris, ara mateix?
Doncs mira, ara mateix a Espanya, però també a nivell mundial, Facebook, WhatsApp i Instagram són, per una banda, les més conegudes, però també són les més utilitzades. Seguides de Telegram, LinkedIn i TikTok, en el sentit que són les que més creixen, especialment TikTok i en els últims 2 anys, especialment Virreal.
Clar, nosaltres la pregunta que ara ens fem, Eva, és que no estem una mica sobrepassats de tantes xarxes socials? Perquè, clar, jo t'he preguntat a tu, però jo ara mateix també el meu mòbil, clar, separant el que serien xarxes socials i aplicacions, clar, tinc un fotimer.
En tens moltes.
En tinc moltes.
Sí, realment és una pregunta molt adient, Mercè, perquè les xifres, el volum de consum de xarxes, la veritat és que són altíssimes. Jo, si vols, te'n faig 5 cèntims tant a nivell global com a nivell d'Espanya, perquè realment la realitat, de vegades, quan sents els volums i les xifres, queda sorprès, no? A nivell global hem de pensar que hi ha 5 bilions d'usuaris de les xarxes, i això representa que el 60% de la població mundial fa servir les xarxes habitualment. Espanya és el 62,5% de la població, és a dir, uns 30 milions de persones a Espanya. A nivell mundial, la mitjana de temps que es dedica a les xarxes és de 2 hores i 24 minuts. A Espanya, per això, és més reduït.
Ja.
És de 1 hora i 10 minuts. I el perfil, que tu parlaves sobre quin és el perfil d'usuari, si hem de generar, el perfil a Espanya està creuat respecte al perfil global, perquè a nivell global hi ha més usuaris que són homes, el 53% són homes i el 47% dones, i a Espanya, en canvi, ens trobem amb aquests percentatges a l'inrevés, un 52% de dones i 48% homes. Per tant, sí, realment la presència de les xarxes socials en la nostra vida és un fet i és un fet que dona molta intensitat.
Ja. I hi ha alguna xarxa en especial que sigui més de dona que d'home, que podries dir, Eva?
Doncs a veure, Pinterest, per exemple, perquè és una xarxa que està molt vinculada al que és la imatge, com Instagram, però més Pinterest, no? Perquè és una xarxa on es donen un intercanvi, diguéssim, de tendències, no? Doncs, per exemple, penjar looks per anar a l'oficina, i ho penses a Pinterest, no? O, per exemple, tot el tema de manualitats es penja moltíssim a Pinterest. També depèn molt el tipus de xarxes, l'ús que es fa, i hi ha xarxes més orientades a públic jove i a públic més adult, no? Facebook, que és la xarxa social per excel·lència, és a dir, és la xarxa que té més usuaris, a banda de les de missatgeria instantània, com WhatsApp, és una xarxa que, diguéssim, s'ha quedat una mica antiquada, no? Que sí. Quan va néixer la teníem tots els que, diguéssim, eren early adopters, no? Que ens apuntàvem ràpid amb la tecnologia, i ara és una xarxa que s'ha quedat més, doncs, en tots els aspectes, per gent més gran, com per exemple els meus pares, no? BeReal, que és de les últimes xarxes, diguéssim, que s'han llançat, doncs és una xarxa molt que es veu al consum entre adolescents, com també deies el tema de Twitch pels gamers, no? És a dir, que cada xarxa realment, segons l'ús que té, té un perfil diferenciat.
Clar, és molt interessant el que has dit tu ara, Eva, com, per exemple, Facebook, que quan va sortir tothom tenia Facebook, no? I ara hi ha molta gent gran que viu a Facebook, a veure si m'entens, no? Que et fan, no? Que Facebook és la xarxa que més utilitzen. Per quin motiu és?
Viu a Facebook i es comuniquen per Facebook.
Sí, sí.
És molt curiós, no? Facebook va néixer el 2004 i realment és la xarxa social per excel·lència, no? I a més sabeu que vinculada a un personatge com el Mark Zuckerberg, no? La pel·lícula que hem vist tots, no? I segurament és la xarxa que d'alguna manera han anat incorporant funcionalitats a mesura que anaven naixent d'altres xarxes socials i les anava incorporant en la seva pròpia, diguéssim, en els seus automatismes o serveis que oferia, no? És a dir, al principi a Facebook ningú penjava fotos o molt poques fotos, hi havia molts posts que eren senzillament doncs, pensaments, comentaris. Arrel d'Instagram, doncs comences a compartir també a Facebook, no? Tot el tema dels vídeos, no? La irrupció d'Instagram amb els Reels també ha suposat un canvi en el Facebook, no? És una xarxa social, diguéssim, que s'ha quedat una miqueta un pas enrere en quant a la innovació, és més follower, és més seguidora i, per tant, encaixa més, diguéssim, en perfil que van adoptant aquestes tecnologies, però quan ja estan més consolidades i, per tant, és gent més gran.
Clar, ara estava pensant, a Blanquerna, per exemple, quines xarxes socials potencieu més? O, clar, perquè aquesta és una altra. També cada xarxa social, no?, serveix per coses diferents, no?
Doncs mira, nosaltres a Blanquerna tenim diferents perfils de xarxes. Tenim un perfil, diguéssim, que és més per un públic més professional, que és LinkedIn, no? Que aquesta és la xarxa dedicada doncs, a connectar gent amb un objectiu professional, no? De compartir, tenir una xarxa de contactes al teu entorn professional, veure estudis, casos d'interès, trobar feina, no? Com és LinkedIn, nosaltres estem presents a LinkedIn. Després tenim una xarxa que és perfecta per explicar molt bé tot el que és la vida universitària, l'activitat que hi ha sempre en totes les nostres facultats, com és Instagram, i l'any passat vam llançar TikTok, perquè avui en dia el consum de TikTok entre, diguéssim, la franja dels nostres estudiants és el que més està creixent i és una meravella la capacitat creativa que tenen i a l'hora de fer vídeos, no?, i d'explicar el que els hi passa a través d'aquesta tecnologia. Per tant, la vam incorporar també. Tenim Facebook, òbviament, i també tenim Twitter per donar més peu a tot el que és a l'actualitat, més, diguéssim, més minut a minut, no? Però realment estem presents dia a dia en totes aquestes xarxes, com no pot ser d'una altra manera, perquè realment els nostres estudiants, la nostra comunitat universitària, les empreses amb les que nosaltres treballem i on van els estudiants a fer pràctiques, els nostres investigadors, tots estan a les xarxes socials. Per tant, hi hem de ser, no? Totes les marques hem de ser a les xarxes socials perquè hem de pensar que un 43% dels usuaris de xarxes és seguidora de marques. A banda de personatge, és seguidora de marques, no? Per tant, aquí la vinculació entre xarxes socials i la gestió de la marca o del màrqueting, no?
Clar, és molt interessant perquè, sigui com sigui, Eva, per cert, estem parlant amb l'Eva Márquez, que és directora de màrqueting i comunicació de Blanquerna. Clar, està claríssim que les xarxes socials han vingut per quedar-se, això ja ho tenim entès, i que estan canviant la manera també de comunicar-nos. Tu ara ho deies, que si no ets present a les xarxes socials, no parles el mateix llenguatge, no?, que la resta, tant a nivell personal com també professional. Clar, ningú discuteix a hores d'ara que una empresa, una marca, tu ens ho deies, ha de tenir una persona I ara t'ho pregunto també, més concreta, destinada a comunicar a través de les xarxes socials. Per tant, es parla un llenguatge concret, no?
Es parla un llenguatge concret o diferents llenguatges en concret, perquè cada xarxa, segons l'ús que té i clar, el tipus de públic, també doncs fa servir més uns llenguatges o uns tips o unes formes. Després està tot el tema de la creació de hashtags, no? És a dir, són tots codis de comunicació propis de les xarxes. I tu feies referència al professional que gestiona aquesta xarxa social, que és, en concret és el community manager.
És molt interessant també perquè tu creus que les empreses valoren prou aquesta figura del community manager, perquè el que aquesta persona pugui o no pugui publicar a les xarxes afectarà directament a la imatge de l'empresa, no?
Doncs espero que les empreses sí que ho valorin, no? Perquè realment és una part crítica en la relació de la marca, no només amb els seus consumidors o els seus clients, sinó amb la societat en general, no? Pensem que la imatge de marca és algo que constantment està exposada a les xarxes socials i que estàs arribant. El potencial de les xarxes socials precisament és la capacitat, el reach, no? L'alcance, no? que tenen les xarxes. I, per tant, estàs arribant realment a tota la societat, no només aquells que són seguidors actius teus, sinó pel fet de compartir i de comentar, no? Arribes a que els teus posts, els teus continguts puguin arribar a públics que no són els teus clients. Per tant, aquesta figura del community manager és clau. Però hem de pensar que la figura del community manager està dintre l'estructura dels departaments de màrqueting i comunicació i sempre hi ha una estratègia de comunicació que sustenta tots aquests posts i continguts que crea el community manager.
I ha evolucionat la figura del community manager des de que va sortir, Eva?
Sí, ha evolucionat i està en constant evolució, no? Hem de pensar que el community manager és una persona que realment ha d'estar molt atent a les tendències i constantment està interactuant i està parlant i és un punt de contacte constant amb, com us deia, els clients i la societat en general, no? Evidentment, un community manager ha de ser una persona que ha de tenir unes habilitats clares de comunicació, una persona que s'expressi d'una manera assertiva, ha de tenir molt clara l'estratègia de la marca i els valors de la marca i mai no publicar res que pugui afectar amb aquesta identitat o aquesta imatge de marca, no? Aquests valors de marca. A l'hora de fer una escolta molt activa, no? El que se li diu el social listening, no? Ha d'estar molt atent a les converses que es generen al voltant de continguts que publica la marca, però també al voltant de continguts que pugui publicar una altra marca afins, no? Per tant, és un perfil que sí, constantment està evolucionant i ha de tenir moltes habilitats de comunicació, inclús, us diria, d'empatia, no? Perquè realment hi ha moments en què arriben a tenir converses directes amb els usuaris, els seguidors o públic en general.
Bueno, és que seria, no sé, ara si m'ho permets, però un call center de tota la vida, el community manager, no? Al final.
Exacte. Les empreses, les marques, ens hem adonat de que les xarxes socials finalment són un excel·lent punt de contacte per atendre doncs aquelles requeriments que en un moment donat ens pugui fer doncs, un consumidor o un usuari. De fet, més del 60% dels consumidors prefereix comunicar-se per missatge directe que per trucades, no? Jo mateixa prefereixo escriure un missatge en un moment que pugui tenir un moment, no?
Sí.
Que no trobar el moment i la tranquil·litat i l'espai per fer una trucada. Per tant, les persones que gestionen aquests punts de contacte han de tenir aquestes habilitats que normalment li demanes també a una persona que està fent atenció telefònica.
Clar.
És a dir, una persona que ha de tenir, a banda d'habilitats de comunicació, ha d'una persona amb empatia, amb paciència.
Molta paciència.
Ha de tenir una capacitat d'escolta activa, però també treballen d'una manera sistematitzada i amb metodologia. És a dir, les respostes no s'improvisen. Existeix tota una feina prèvia del Departament d'Atenció al Client, Comunicació, Màrqueting, per crear tot el que són les respostes a aquelles preguntes més habituals que ens pot fer un client, no? I, sobretot, és molt important atendre d'una manera molt ràpida, perquè
et donava a dir que sigui resolutiva, no?
Exacte. Quan demanem una explicació o una pregunta o un servei o fem una reclamació, sempre esperem que ens responguin ràpid, però ràpid vol dir, avui en dia, el ràpid de fa 10 anys no és el ràpid d'avui en dia. Avui en dia el ràpid és qüestió d'hores, no? Per tant, sí, són posicions molt, molt crítiques i que sí, que compleixen, en alguns casos, la funció d'atenció al client, sí.
Per cert, clar, Eva, avui també et volíem preguntar, de fet, tu vas estar directament involucrada en la campanya Planet or Plastic de National Geographic, una de les primeres campanyes, Eva, mundials sostenibles del planeta. Et volíem preguntar això, justament, clar, el poder que tenen les xarxes socials, ja també de plantejar doncs, aquestes campanyes, com la vau idear i què buscàveu exactament?
Doncs la veritat és que va ser una campanya d'aquelles que un cop passa el temps i veus el resultat i veus després el que ve després amb els anys, doncs et sents satisfet d'haver-hi pogut participar. Jo durant anys vaig treballar per l'edició espanyola de National Geographic, l'edició espanyola i l'edició portuguesa.
Sí.
Ens trobàvem en el moment, estic parlant de l'any 2017, en el moment que començàvem a treballar amb tot el tema de sostenibilitat i que National Geographic a nivell mundial, o sigui, des de la seu central a Washington, als Estats Units, va iniciar un moviment de conscienciació que començava per la marca mateixa, no? Aleshores es van prendre una sèrie de decisions, com per exemple l'embalatge amb el qual s'enviaven les revistes als subscriptors. Imagineu-vos, subscriptors de National Geographic al món són milions, doncs va canviar de plàstic a paper, també aquest retràctil que hi havia moltes vegades en els quioscos quan es feien les promocions va canviar, etc. I es va decidir fer una campanya de sensibilització doncs buscant la complicitat, no? Doncs, de la major comunitat possible. Es va fer una portada molt icònica de National, que segurament recordareu, i els oients espero que també, que es deia Planet or Plastic, sí. Que era planeta o plàstic, no? Era un sí. Era una pregunta que ens havíem de fer tots. Tu què tries, no? Planeta o plàstic?
I Eva, quin any va ser això?
Això va ser el 2018.
El 2018.
I es veia un iceberg al mig del mar, de la línia de flotació cap amunt es veia que era un iceberg, però de la línia de flotació cap a baix es veia que era una bossa de plàstic, no? Arrel d'aquesta portada i tot el que va generar des de l'edició d'aquí espanyola i portuguesa, vam generar un repte viral que es deia Yo elijo planeta, no? Vam crear un hashtag que era Yo elijo planeta i el que fèiem era... tu llançaves un repte, retaves a dues persones teves, a dos contactes teus a Instagram, i els demanaves que et fessin un selfie segant una bossa de plàstic, no? Perquè això emulava el que els passa a les tortugues marines que confonen la bossa de plàstic amb el seu aliment, que són les meduses, i moren per asfíxia. És una acció que es va viralitzar, que vam comptar amb la participació desinteressada de persones com l'Andrés Iniesta, l'Ona Carbonell, l'Alejandro Sanz, Clara Lau, el David Bisbal, l'Andrés Iniesta, que en aquell moment jugava a Àsia, a futbol, no estava ni aquí a Barcelona, no? Els mitjans de comunicació van parlar d'aquesta campanya que es va viralitzar i, per dir-vos, va tenir un abast mundial de 30 milions de persones, l'audiència, van veure aquesta campanya i l'impacte a la premsa es va valorar amb 33 milions d'audiència a nivell global.
Clar, això com ho controleu? O sigui, com es pot comptabilitzar l'èxit que ha tingut una campanya? O a la gent, no?, que s'ha arribat a través de les xarxes.
Sí, no. A veure, el que té el màrqueting digital i les xarxes és que tot es tradueix en dades. Tot es tradueix en dades. Tu pots veure la gent que s'ha sumat al repte, la gent que ha visualitzat un contingut que has fet tu, la gent que l'ha comentat, que ha interactuat, i després tot el que és la presència a mitjans, doncs existeixen empreses que fan el que se'n diu un seguiment de la presència a mitjans, els clippings de premsa, que monitoregen tota aquesta presència a mitjans, i això es trasllada en dir, bueno, si l'audiència mitjana d'un mitjà és de X persones, l'audiència, doncs això suposarà que hem arribat a tantes persones. Això és una de les grans bases dels entorns digitals, no? Que tot està mesurat i veiem sempre el retorn d'allò que fem.
Avui estem coneixent des de dins les xarxes socials. Ho estem fent amb la Eva Márquez, directora de màrqueting i comunicació de Blanquerna, aquí en fabricació pròpia. I, de fet, Eva, i ja per acabar, un altre món on les xarxes han entrat, però de molt fort, molt intensament, és el sector de la música. I una de les catalanes més il·lustres de casa, doncs, si no tinc mal entès, és estic parlant de la Rosalía. Suposo que tots ja estareu situats, no? N'ha sabut treure, podríem dir, molt profit.
Yo necesito otro beso, uno de esos que tú me das. Estar lejos de ti el infierno, estar cerca de ti es mi paz. Y es que amo siempre que llego.
Clar, o sigui, com els cantants també treuen joc, no?, aquestes xarxes socials, perquè primer va ser amb els balls de TikTok, a les plataformes, després amb la cançó del Beso, amb Raúl Alejandro, no?, que també li van treure amb l'anunci del compromís al darrere. I saber, també treure-li aquest joc, no?, que tampoc deu ser fàcil. Com ho veus tu, Eva?
No deu ser fàcil. A mi em sembla de nivell de màster, de maestria. Sí, el que fa la Rosalía, que evidentment no ho farà sola.
Clar, aquesta és l'altra.
Aquí, sí. Com tot el que fa, no?
Sí.
Crec que sempre és evident que tot el que fa és un gran èxit d'equip. Però jo crec que ella és una gran consumidora i seguidora de xarxes i aquí està la clau, no? Que ella ha crescut ja... Com a tenim present les xarxes de la seva vida. La cançó que he posat d'això realment, jo crec que va ser la seva segona gran acció a nivell de xarxes. Primer va començar amb el despatxant, es va fer viral. Aquesta cançó es va fer viral abans de treure-la al mercat. O sigui, abans que ningú se la pogués escoltar a Spotify, descarregar, comprar, ja se la sabia tothom, no? Perquè ella el que va fer és... va fer aquest mix entre diferents plataformes i el mix i buscar la hibridesa entre el món digital i el món real, no? Ella va cantar unes estrofes de la cançó en un concert de la seva gira, després va crear un challenge, no? De nou, com això que us explicava National Geographic, no?
Sí.
Amb el mateix tros de la cançó i un ball, i això, bueno, les mètriques són impressionants, va superar els 1,6 milions de m'agrada i 20.000 comentaris en menys de 20 hores.
Sí, sí, una passada.
Milions de persones arreu del món van participar i van acceptar el challenge, i per tant es va convertir en un dels àudios més utilitzats de TikTok sense haver publicat encara la cançó. I després, en les 24 hores del llançament, es va posicionar com a top 7 de Spotify, no? I després va fer el Beso, que va anunciar que faria un miniàlbum amb el Alejandro, que era la seva parella.
Sí.
Va publicar un avançament a TikTok, amb un vídeo on apareixien els dos. Evidentment, de nou, les mètriques estratosfèriques. I ja tot això ja era superemotiu i superemocionant, no? Però quan, a més, al final, ningú esperava el final de l'únic videoclip, que era un anell de matrimoni, que finalment, com sempre, la realitat supera la ficció, perquè finalment, doncs, em sembla que no és cas.
No, espera't, Eva.
Espera't.
Que, mira, avui ho parlarem al programa, d'aquí una estoneta, a la...
Al
secció de cor, ja ens has fet aquí un... Ja ens ha anat bé, això.
Molt...
Escolta, Eva, ho hem deixat aquí, però ha estat un plaer, de debò, moltíssimes gràcies.
A vosaltres, igualment.
Va, recordem que hem parlat amb l'Eva Márquez, que és directora de màrqueting i comunicació Blanquerna. Gràcies per endinsar-nos en el món de les xarxes. Fins a una altra, Eva, una abraçada.
Fins a una altra, adéu.
Blanquerna.
Un podcast de Ràdio Estel.
Amb el suport de Blanquerna Universitat Ramon Llull.